La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving.
Bon dia, benvingudes i benvinguts de nou aquest divendres a Fem Memòria. Molt contentes d'estar a la ràdio un dia més amb tots i totes vosaltres. Avui, amb la Conxita, la Carmen, la Dolors, la Rosa, la Quimeta i la Rosita, parlarem d'un tema que ha anat sortint al llarg de moltes tertúlies i que directament no l'hem tractat mai. Parlarem dels cànons de bellesa, tant femenins com masculins, de com han anat canviant i evolucionant al llarg dels anys, quina era l'estètica i el físic més valorat anys enrere i com ho feien les nostres tertulianes per anar a la moda i com ho fan ara. Començarem amb la lectura d'un fragment del llibre A punt d'estrena, de Maria Carme Roca. L'autora és nascuda en 1955 i és historiadora i filòloga i es dedica fa molts anys a l'escriptura. Ha publicat molts llibres, la majoria per públic infantil i juvenil, i darrerament s'ha especialitzat en la novel·la històrica. A punt d'estrena explica la història de l'Eulàlia, nascuda als anys 40, i que durant la seva infantesa es veu obligada a estar molt temps tancada a una habitació per curar-se d'una malaltia, i que té en les revistes de moda la seva finestra al món. Somia en convertir-se en una maniquí dels dissenyadors més importants. Ja de joveneta comença a fer els seus primers passos com a model a Can Jorba, a Barcelona, i acaba sent una de les maniquís més cotitzades de l'època.
La mare se'n refiava de l'Anita. Deia que era una noia molt assenyada. Amb la perruqueria gastàvem ben poc perquè ens arreglàvem el cabell a casa. Tanmateix, quan calia, anàvem a la de l'Anita i era el principal d'una casa del carrer Llibreteria. A l'Anita la coneixíem més perquè, de tant en tant, venia a casa de l'àvia Consol a pentinar-la. L'àvia n'estava molt contenta de la seva pentinadora. Ella mai no deia perruquera. I val a dir que l'Anita tenia molta traça a fer-li unes trosses molt elegants. L'àvia era velleta, però encara tenia molt cabell, d'un gris molt net, argentat, i li lluïen molt els pentinats. El que era un veritable misteri era com s'ho feia per conservar-los dia i dies, com si l'Anita l'acabés d'arreglar.
La estrella Jane Fonda usa el puro y fragante Lux.
I really love Lux.
Sí, la suave y delicada espuma de Lux deja su piel limpia y fresca. Use Lux como 9 de cada 10 estrellas.
A mí una vegada em van fer una permanent i ja no hi vaig tornar-hi més perquè m'ho van cremar tot el cabell.
I quants anys tenies?
Ah, 16 o 17 anys.
O sigui, encara... aquella època que...
Ui, m'ho posaven uns tints que allò era tan fort, que em van achitxarrar el cabell. Llavors, un cop me'l van tallar una altra vegada perquè d'això me'l vaig deixar créixer. I el portava llarg. Llavors sempre em pentinava jo. Feia un monyo. Normalment me solia fer monyo o el portava suelto. Sí. No gastava gaire. Quasi ben gens en perruqueries. No.
No,
mai.
I tu, que abans ens explicaves, Rosa i Rosita, que anaves a treballar amb els rulos posats,
sí,
explica'ns-ho, va.
Anava el dissabte, si se'ns apagava de que treballava de tardes, anava a la peluqueria, a la pentinadora, que sé que em pagava 2 pessetes. I em posaven les agulles, que en dèiem, posàvem les agulles, unes grapes, cosa que jo ja tenia el cabell, sempre ja l'he tingut arrissat, però bueno, per anar a la pentinadora, oi? Que esclar, també era una noia, no? També vaig arribar a ser una noia joveneta. No me n'he anat de vella de cop. Bueno, doncs imagineu-vos que em posaven les agulles el dissabte al dematí i no me'ls treia fins al diumenge a la tarda per anar allà.
I anaves a treballar a la
fàbrica?
I anava
a treballar, però no era jo, no, que a vegades l'encarregat de la fàbrica deia, si vingués una tormenta aquí, perquè mitja fàbrica, com que totes érem nanes joves, amb les grapes posades, les agulles...
I us posava un mocador?
No, no me'n posava cap de mocador. Alguna vegada per no escabellar-me la nit amb una red. Però no vegis tu haver de dormir amb allò, perquè dormíem una nit.
Clar, i punxava?
Esclar, allò eren ferros, era un ferro.
Feia mal. Sí. Dormíem malament, però aguantàvem.
Aguantàvem. Era allò que diem.
Per somiar de patir. Sí.
Jo recordo que això que diu de posar les grapes per fer-te la onda, però a casa, ens ho fèiem a casa.
Explica això de la onda. Què era la onda?
La onda era, ara no sé com explicar-ho, però agafaves el cabell, et tiraves amunt i posaves la grapa. A la onda siguent que venia, en ve de cap aquí, cap allà, cap enrere, i posaves una altra grapa. I així et quedaven les ondes, tot el que te volies posar. I després, si volies que estigués més arrissat, els torcidos que es deien...
Torcidos, abans n'heu parlat d'això.
Se'n recordeu, dels torcidos? Si volia fer-te tirabuixons, te posaven això, i després quedaven com quedava, però sortien les puntes, arrissadetes. Això tot ho feies a casa, de perruqueria... El meu cas, en gastava poc.
Perdoneu-me la meva ignorància, però quan parleu de les grapes, m'imagino unes pinces com aquestes que hi ha ara d'agafar cabells, que tenen com unes mans, com unes dents, però això us ho deixàveu posat o quan aneu a ballar, o això us ho traieu?
No, per anar a ballar no.
Això llavors us ho traieu i quedava marcat.
La onda. Sí. I perquè s'aguantés, perquè s'aguantés...
I posant flixador.
A casa meva no. A casa meva es feia amb llavors de llinassa,
també ho havia sentit.
Estia bullit, i es havia fet com un xarop.
Sí.
Allà on t'untaves el cabell d'allò, d'aquella aigua de la llavor.
Ah.
I allò te feia de fixador. Natural.
Era com gomina, una mica.
Ah, exactament. Sí.
La Quimeta ha estat sempre una mica bruixa amb la cosa aquesta dels engüents i de les coses,
Es feia això. Després també... Pel que el cabell, ara ens posem suavitzant, no?, quan te rentes el cap,
sí.
Perquè llavors moltes vegades te'l rentaves amb sabó, no tenies el millor xampú, te'l rentaves amb sabó, el que de coco, d'Eno de Pravia, que és el que més gastaves, quedava...
En pastilla de sabó,
sí, sí. Si no hi havia una altra cosa amb això. I llavors te les baldies amb aigua i un bon raig de vinagre.
Sí, vinagre.
I quedava un cabell molt fi, l'únic que feia olor.
Sí.
Perquè inclús quan anàvem a ballar hi havia un noi que li deia, mira, hi ha arribat el vinagre.
Però llavors
perquè veu que se posava molt vinagre.
Però els nois també ho feien.
Sí, senyora.
Un moment, ara, que la volies dir una cosa, però espera un segon. Els nois... abans ho parlàvem, no?, que no estava ben vist. Fins no fa gaire no hi havia anuncis de cremes de bellesa per homes i de coses per treballar el cabell o pel que sigui d'homes. És una cosa com bastant recent, perquè abans no estava gaire ben vist aquests productes. Era una cosa com més aviat femenina, no tan masculina, no?
Però és que si et rentaves el cap amb sabó, si no hagués sigut pel vinagre, quedava un cabell molt lleig. Com enganxós, malament.
Sí.
Net, sí, però malament. I el vinagre va ser, molt útil.
I també treia els polls, el vinagre,
Bueno,
a mi me'n posaven quan era petita per treure les llèmenes dels polls.
Bueno, sí, també. És que ha fet molt servei i avui en dia encara es fa servir per moltes coses. Sí,
però escolta'm, perquè marxés la pudor del vinagre, llavors teníem la sort aquí a Ripollet que passava el Batriant, un senyor que no sé si encara és viu.
Batriant.
Batriant de Jesús Batriant. Era un practicant i que estava aquí a la plaça Vella amb un cantonet, una caseta d'allà, i ens venia a Colònia, ja amb una ampolleta que ja teníem essència, en dèiem essència. I duia les mesuretes, i llavors una miqueta, allò era per matar el vinagre. O sigui, igual com passava el faleig que ens venia a Cacuet,
passava...
també passava aquest senyor que ens venia a la Colònia.
Perquè a Colònia no n'hi havia, les cases.
Sí, Eno de Pravia.
Eno de Pravia.
Eno de Pravia i...
Jo el gastava aquesta, Eno de Pravia i Sabó de Pravia.
Aquesta tota la vida la he vist jo a casa meva.
Jo a casa la meva mare utilitzava una que es deia Royal Ambré.
Sí.
Que era una ampolla de vidre.
Ja, però aquesta era molt bona.
Era bona i és la que utilitzava la meva mare quan estàvem marejats.
Més moderna.
Llavors, quan estàvem marejats, me'n recordo, ens ho posàvem
amb un drap
o amb un mocador i oloràvem allò... I semblava, i ens feia servir l'Eno de Pravia com si fos, bueno.
I també hi havia una essència molt bona, que era la promesa, que es deia la promesa.
Una essència era com perfum.
Com perfum, sí.
Ui, més fort.
Sí. Més fort inclús.
Clar, una mica ja estava. Jo el que volia dir abans és que si volíem el cabell arrissat, et feien trenes i tenies que dormir tota la nit amb les trenes i l'endemà, doncs, ja tenies les ondes.
Sí, les desfeien.
Desfeien les trenes i...
I les vostres mares anaven a la perruqueria?
No,
recordeu? Poc.
La meva no.
No.
Poc.
La meva sí que
anava. La teva sí.
Sí que anava, però vull dir... Poc. No, com...
no molt. I la teva, Carmen, que no
sí.
ha dit res, anava sí. a la perruqueria.
Sí, no tant com hi va anar quan ja era gran, però sí, nosaltres sempre hem anat a la perruqueria. Jo me'n recordo que cada 6 mesos em feien com una permanent que portaven uns tubos que, bueno, el cap se te n'anava cap a un costat i cap a l'altre, però et durava aquell arrissat d'ondes i dibuixons, el que tu volguessis, 6 mesos llargs. I la mama, jo sempre l'he vista amb la permanent, que llavors es portava permanent.
Sí, ara ja no es fa gaire la permanent, no?
No, ara es fan moldejats, ara es diu moldejats. I això que has dit de la Royal Ambré, a casa, era una colònia que quan ha sigut gran, que jo ha vingut a casa la mama i l'he tingut, he comprat aquesta colònia, la Royal Ambré, perquè encara existeix.
Ah, encara existeix.
I diu, mira, filla, aquesta colònia em recorda quan vosaltres éreu petits, que jo també la vaig comprar molt de... Bueno, mentre es va poder, després pues, es devia plegar de comprar-la, però és una colònia de fa molts anys, la Royal Ambré. Sí.
I
fa una olor molt agradable.
A limpio.
Sí, és com molt refrescant.
Molt agradable, sí.
Viste-me, Eugène, viste-me con tu fresco a flor de piel.
Eugène.
Ven, acércate a mi piel.
Viste, Eugène.
Un rostro sin maquillaje es la prueba. Para una mujer, el cosmético más importante es su champú, su Sun Silk. Hay uno para cabello graso, uno para cabello seco, uno para cabello normal, uno para usted. El esplendor, la suavidad, la vivacidad que da Sun Silk a su cabello es la prueba. Para una mujer, el cosmético más importante es su Sun Silk.
No te pintes así. Ahora es así como se pinta.
Esto es Vera Cristal. Tus labios no solo se pintan, ahora se cubren de brillantes transparencias. Vera Línea Cristal, para tus 18 años.
Margaret Astor ha creado Eyeshadow Cream.
Color en los ojos.
Para embellecer los días jóvenes y deportivos. Cream,
brillo en los labios.
Para iluminar las locas y divertidas noches. La belleza se está poniendo fácil con Margaret Astor.
Un moment, que la Dolors estava dient una cosa i el Toni ens ha posat el... Digue.
No, que yo, que en la época mía ya no era del pelo rizado, sino que recuerdo llevar el cabello largo y hacer la rosca o la toga que le llamaban, que era poner el cabello todo como una redonda y luego al otro lado y luego te quedaba un pelo liso y como más voluminoso.
Sí.
Y recuerdo eso.
Esto lo hacía ya mi hija.
Sí, sí.
Clar, jo recordo de la meva mare, abans els explicava, que a casa corria com una mena de postís, que semblava com una bèstia, però era com una mena de postís, que és quan ella et duia una trena molt llarga i se la va tallar. I amb aquest postís es feia com uns recollits i com el cap crepat, que semblava que no passés per la porta. Uns tupers espectaculars.
Però fíjate tu si ha habido cambios, que jo recuerdo de ir a la peluqueria i te fastidiaban de laca, que te, lo que te hacían es ensuciar el cabello.
Sí.
Que hoy en día el cabello es contra más ligero, más suelto cuando vas y sales de la peluquería normalmente. Pero antes te lo pastifaban, supongo, para que te durara el tiempo.
Bueno, i la meva mare a mi m'explica que arribava a casa que li feien mal al cap de les agulles que es posava perquè se li aguantés allò, que allò és un pustís gros. I deia, mal de cap, però realment...
I además recuerdo...
Patíeu molt, perquè jo...
Es patia.
Però ha canviat molt, perquè la peluqueria, recordaros, te ibas a hacer la permanente, te metían en aquel... aquel secador que no oías nada, que te quemaban las orejas, que... ¿Sí o no?
I les primeres permanentes, el que ha dit antes la Mari Carmen, que m'hem recordat, que sí que és veritat que el cap no el podies aguantar perquè posaven unes peces
molt grosses.
Allà les calentaven, quan te la posaven al cap amb un sequito de no sé què, i una olor que sortia, va ser...
Cremat.
Van fer destrosses.
Pudor a cremat. Però jo dos cada any.
Te'n feies dos cada any,
Una i prou, i semblava el negro sombón.
Perquè ja tenies...
Entre el cabell, me'l van tallar curt. Bueno, el meu pare em volia matar quan em va veure. Me'l va fer la Madalena, aquesta que us dic de la plaça Vella, que eren dues germanes, una es deia Madalena i l'altra Montserrat. M'hi catxin la mà.
I també recordo, clar, jo recordo la meva mare estant... Tenia com una bossa de plàstic, ella es posava els rulos, i es posava com una bossa de plàstic al cap que tenia com una mena de conducció que anava a parar en el secador. Llavors, el secador el deixava sobre la taula i allò se l'inflava. Molt la meva mare, o sigui, tinc molt la imatge sentada llegint o pelant no sé què, o fent coses, amb aquella mena de glòbul cap a una calor que devia fer allò, i era perquè se li aguantés el...
S'assequés el
cabell. Era una mena de secador. Clar,
però jo, per exemple, a la meva època, quan era jove, era totalment al contrari. És a dir, no anar a la peluqueria, el cabell natural, tal qual et creixia. Com a molt sí que va haver-hi una època que es va portar una mica a la permanent, però poca cosa,
És que ara el jovent hi va menys que els grans.
No, almenys.
A la nostra època no anàvem a la peluqueria,
Ara són els nois, ara són els nois els que van.
Ens ho arreglàvem nosaltres.
I quan os maquillàveis, os poníais polvo d'aquells que se ponien polvos en la cara?
El maquillatge, a mi, nunca en la vida, ni de joven, ni pintar-me.
Però lo recordáis?
Sí, una caixa grossa, però eren polvos, i vaig pensant, com se'n deia?
Maderas de Oriente.
Maderas de Oriente. I expliquem què era això exactament.
Polvos. Era així, amb polvos.
Que feien...
Sí, però
feien olor.
Amb una mica de color.
Una olor molt bona feien. Una olor molt bona. Jo los labios sempre me los he pintat.
Ah, jo també.
Sempre.
Això també.
I encara m'has pintat.
Sí, ho puc dir, aquí.
Sí.
Jo no. Tres dones amb els llavis pintats.
Però després, maquillatges i cremes, no. Bueno, quan d'allò, com una vella aurora, doncs sí. Ara una altra marca, però bueno.
La crema hidratant és una mica important, si no et dutxes i surts com tibat de la dutxa.
Oi que sí? Pues això faig per no sortir tibada.
De la dutxa.
Jo també, crema hidratada.
¿Os acordáis de los productos Avon? Llama a tu puerta, que venían, venían, te picaban y entraban a enseñarte.
Això és més cap aquí, molt cap aquí.
Sí, ja és més reciente, no?
Sí.
I la crema Pons, que todavía hay.
La crema, la Famos, de la Elena Francis.
La Famos, però era de Palamón. Manos, ¿no? La Famos.
Para las manos, que las manos entonces también lavabas tanto.
Atrix.
Se te quedaban las manos molt espallades.
O la Nivea, hi havia la Nivea que encara existeix. La Nivea aquella de tota la vida, allò enganxós.
Però para las manos concretamente era Atrix.
Atrix.
Era Famos.
A les mans se t'espallava molt, rentaves molt la mà.
I amb tresori.
I lleixiu i no sé què. I
quedaven lleixos.
Sí, també.
En la época vuestra también es cuando comenzó un poco a la mujer a enseñar piernas y esa historia. Hablando de todo, los primeros pantalones que os pusisteis, ¿cuándo fue?
Sí, ¿cuándo fue?
¿Cuándo se hizo la película esa, El Bayón de Ana? Para los años 50 y algo.
¿Te pusiste?
Yo me hice unos pantalones, unos piratas. Sí, ya. Yo creo que lo conté aquí.
Sí.
Y bueno, me gustaba mucho y además era sexy.
I explica que el que et deien pel carrer.
Sí, que vam anar a la colla tota la que s'ajuntàvem, que anàvem a ballar, vam anar a les Planes. I al vindre cap aquí, doncs, per la tarda, era clar, era l'estiu, allà a la plaça de...
Catalunya, no?
Catalunya estava doncs, plena de gent. I quan passàvem nosaltres, bueno, passàvem uns piropos i alguns escandalitzats. On de llegaremos con esos pantalones?
Pues oye, si este levantar la cabeza ahora...
Però a mi m'és igual, m'era igual. Jo no ensenyava res. Aquests pantalons t'arribaven fins al genoll.
I les altres?
Jo pantalons no n'he dut fins ara, que he sigut gran. I em penso que els duc per no posar amb les mitges, perquè em costa de posar amb mitges. Però jo m'agrada més el vestit, traje, jaqueta... M'agrada més, que el pantaló. No, còmode, vaig més amb còmode amb pantaló. Però jo el pantaló no m'acaba. M'agrada més la mitja ben maca i una sabata maca de mig taló i vestit o traje jaqueta.
¡Qué foto!
Aquí estás tú.
Y tú también.
Pero sin esto.
Tus michelines.
Descuide, Playtex elimina ese problema modelando su figura con el sujetador largo.
¿Largo? ¡Qué incómodo!
Ya no. Este nuevo cruzado mágico sin ballenas le ofrece comodidad y modela su figura. Cruzado mágico largo modela su figura sin ballenas.
Un moment, fem un parón, perquè ara aquest anunci dona per molt. Les faixes, els sostens, això dona per molt. Parem, fem una cançó, us sembla?
Sí, tant.
I seguim amb les faixes des d'això. I farem, què us sembla, la de la Guillepina Mota del Pasqual?
Ui, sí.
Que era un senyor molt presumit, sí?
Ui, sí, que és molt divertida.
Vinga.
Sí.
El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom en el portal perquè en Pasqual fa sensació. Va amb pantalons color de molsa, gasta botins extravagants, un bastonet de canya dolça i un sobretot enfarbalat. Elàstics blaus subjetats amb candaus porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd que és el camper i porta un jet que t'acric, que t'acrec un jet estracant pelut ribetat de vellut i a l'armilla i dos cigrons per botons en Pasqual és en tot original com cal. Porta camisa amb la petxera de xarol i un girassol es posa el trau al noi. Una cadena d'or xapada de llautó i un mocador de pegamoi. Amb xamaneia es fuma el puro i amb sal fumant arrenta els peus. Porta un rellotge que és de suro i el dit un senyo de correu. Elàstics blaus subjetats amb candaus porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd que és el camper i porta un jet que t'acric un jet estracant pelut ribetat de vellut i a l'armilla i dos cigrons per botons en Pasqual és en tot original com cal.
La piel no tiene costuras, ¿verdad?
El panty pretty tampoco.
Hasta ahora creíamos llevar panty.
Pero en realidad eran dos medias cosidas.
Pretty es
el único panty
de una sola pieza y sin costuras.
Pretty platino, ni una sola costura.
Ai, això sí que ho vam disfrutar, quan va sortir el panty. Sí, va ser meravellós.
Per què?
Perquè les costures pues, se t'atorçaven i a vegades anaves amb la cama que semblava de goma, així, la ratlla anava cap aquí, cap allà. Si la ratlla quedava ben posada,
feia una cama
molt maca i sexual.
Molt maca,
però
sí.
escolta, era una pera punyeta. Perquè llavors portaves lligacames i les lligacames a vegades se t'amovien. O anaven més avall i la mitja anava fent figa.
I el panty representa que era amb calcetes.
Ah, va ser meravellós.
Us en recordeu de quan van sortir els panties?
I tant. Sí, sí.
A l'any jo no.
Una bona...
A l'any no me'n recordo.
Una bona...
No, l'any no, però...
Però portar-los.
Però era molt incòmode que hi lligués cam aquí.
Oi, sí.
Apretava molt.
No
n'havia
fet mai figa?
Sí.
Què vol dir fer figa a les mitges?
Que relliscaven cap baix.
A ser de cristal no se quedaven en la piel cogida.
Se t'afluixaven i...
Però què vol dir de cristal?
Pues la mitja era tan fina, tan fina.
Eren molt maques, eh? La cama la feia preciosa.
Sí, però no tenien l'estant com ara porten, que ara es queden enganxades a la cama i no se'n mouen. Llavors relliscauen i a vegades a baix de tot el turmell feien un prell o tres
de plecs, lletxots.
I allò era horrorós.
Era horrorós, la figa que dic jo.
La figa.
Abans hi havia dones aquí que cosien mitges, eh?
Sí. Jo ho havia fet. Jo ho havia fet.
Vostè mateixa se les cosia?
Sí. Amb aquella golleta? I pel carrer també ho havia cosit, sí.
Ah, vale.
Que fa els punts.
Sí. Les carreres.
Punts de mitja.
Clar, perquè si es feia una carrera a les mitges, ara agafes la mitja i tal qual la tires.
Sí.
Abans suposo que era una peça molt delicada i molt cara. I es cosia. I es notava?
Són més cares ara.
Home,
a canvi...
No es notava gaire, eh? Si ho sabies fer bé, apenes es notava.
Agafaven el...
I les faixes? Duieu faixa vosaltres?
Jo sí.
Jo no.
Jo de jove no.
Jo
no. Ara, després, quan vaig tindre els crios, sí, però de jove no.
Jo encara la duc.
Encara dus?
Jo ara no. Que fa molts anys que no, però sí que...
És una qüestió de costum, eh? Sí. Això? Oi que és una qüestió de costum? Sí,
pues sí. Em trobo més...
Em molesta.
Subjecta, més dreta, i em trobo més bé amb ell. Em trobo amb el sostenedor solament, em trobo més fluixa. I si porto mitges, les mitges també les aguanten més bé.
Ah, mira, veus?
No se'n cauen, sí. Sí, jo sí que la
porto. Sí que és cert que clar, és que les modes i els costums han canviat molt. Quan vosaltres vau tenir fills, segurament sou de la generació que us van dir poseu-vos una faixa després.
Sí.
Ara, a mi, quan jo vaig tenir fills, em van dir ni se t'ocorreixi posar-te una faixa.
I abans eren ortopèdiques, llavors no. Però ara hi ha uns bodys preciosos que bueno, són una meravella.
Clar, i abans era una cosa lletja d'aquell color carn.
Ah,
aquell color lletjot,
ja,
eh?
Són... Clar. Molt maques.
Clar.
Ara són molt cares, eh?
Sí, eh?
Home, pues sí, t'ho puc assegurar.
I els sostenidors, aquests, els Playtex, què era això? Expliqueu-m'ho.
Ja no l'he portat mai.
Home, una tenda, no.
És la marca, això.
Menys
és la marca.
Però no, aquest, ara l'anunci que...
Hi ha el cruzado mágico.
El cruzado mágico és quan tenies molt de pit. Quan tenies molt de pit, doncs... reduïa una mica. I
hi ha el hub aquest que te fa més pit. Ara n'hi ha per totes les... Clar. Per massa, per poc, per tot.
El que sí que és diferent, si tu veus o una noia als anys 50, una noia als anys 60-70 i una noia ara, la forma dels pits és absolutament diferent.
Sí.
Als anys 50 els pits eren com punxeguts.
Sí.
Digues.
Se'n recordeu de la marca Vicky? De sostenidors, eren cares, eh? Era una marca Vicky. Bueno, doncs jo havia gastat aquesta marca, que inclús els últims me'ls havia comprat aquí a l'Amèrica. Doncs era com tu dius, semblaven dues banyes.
Dues banyes?
Sí.
Els sostenidors aquells te posaven al pit d'una manera que, com tu dius, semblaven dues banyes, massa de punxa.
Sí.
Però després ja va sortir tot aquest.
Sí, però després van sortir uns sostenidors que aguantaven poquet i marcaven el pit. Però ara, els que hi ha ara, tenen la cassola aquesta, la cassoleta, que també fa un pit igual a tothom. En el fons acaba...
Sí.
La forma dels pits, quina cosa més curiosa, no? Com va evolucionant amb el... Amb el, amb el...
Però és que ara són tan seques les noies,
clar,
que no tenen tant de pit. Abans no arribàvem a ser grasses, però... Era un altre estàndard de...
Molt bé, això és una
tipus.
Mica...
Llavors, esclar, tot estava una mica més desenrotllat.
Clar.
Dic jo que seria això,
sí,
també.
Sí, és possible, eh?
Abans...
Clar, el que dèiem abans, no?, dels cànons, els estàndards de bellesa, l'estàndard d'anys enrere, les noies eren... molt més grassonetes, la Sara Montiel, recordem, no?, aquestes figures tan marcades, cintures
el pit,
primes,
el pit valorava.
El pit, i les caderes també estaven molt valorades.
Sí,
ara,
sí,
mireu, les noies són com un tronc, Un tronc.
No sé. Jo vaig tindre uns que me va fer una amiga meva, aquesta amiga que vaig trobar a Barcelona, sí. Bueno, que ens tenim que tornar a veure, sí. Me va fer de ganxet, quina cosa més preciosa em va quedar. I em va fer un pit preciós.
En sense ganxet també, de... eh?
Bueno, que
sí, de roba i tot, jo també m'havia fet.
Me'l va fer ella, era... jo, és que jo, és que em va agafar la mida sense jo saber ni res, i me van quedar, escolta, preciosos. Sí, em va fer molta il·lusió.
Molt bé.
Va quedar...
Sí. La época de lo que decía ella de los canon, y a partir de los años 65-70 empezó la mujer a ser como más recta, sí. Y es cuando se empezó a hablar de anorexia y de sí, enfermedades.
Esa inglesa que era tan delgada, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, ¿os acordáis alguna?
La Balbi.
La Ketty Moss.
Aquella tan seca.
Una actriu?
No, una noia, molt seca, molt seca, va portar ja la minifalda i, era, i a partir d'allí...
Jo me'n recordo sex, molt d'aquella noia, no, la no. Ketty Moss.
Sí, Kate Moss, sí.
Kate Moss.
No. Una model que va agafar anorexia. Sí, sí. Sí. Clar, si el cànon que... de bellesa que hi ha és una noia grassoneta amb cintura prima, qui no té la cintura prima acaba posant-se aquelles menes de faixes allò ben bé que t'apreta, però si el model que hi ha és una noia recte, molt recte, prima, recta, les noies que són de tendència grassa i que, bueno, s'ha d'anar molt en compte
aquí
amb aquest
per
tema.
Marcar la cintura, les sí. Noies a la meva època...
Què fèieu?
Doncs pues uns cinturons amples, què et diré jo?
De goma?
Uns 8, sí, 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 uns 8 o 10 centímetres, quasi tots eren negres, però allò et veia ja de tocar, si no la pell, poca cosa més.
I tu posaves a sota?
A sota de tot, ah. I llavors anaven amb una civella, sí. Posat així, i llavors ja et podies vestir. Però allò ja era... Jo no m'havia posat gaire, perquè com que ja era prima...
I podíeu respirar?
Sí, 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 sí.
Podíeu? Sí,
perquè n'hi ha que encara són vives.
Sí, no. De les que ho havien dut. De les que ho havien dut.
Sí, bueno, dut.
Era el jo, que
com que ja era
apretar.
Molt prima, no...
Si tu volies posar una mica, no, perquè marqués una mica la cintura, doncs t'ho feies més fluix. Si volies, esclar, tot anar apretant, no, perquè llavors agafaves de mal d'estómac, no.
En totes les èpoques, qui vol presumir de patir, nois i noies, eh? Perquè els nois abans no se'n parlava. Però bé s'arreglaven per anar a ballar, sí. Bé es posaven colònia, passa que no se'n parlava. Sí. Ara sí que se'n parla més.
Bueno, sí, sí, entre nosaltres sí que parlàvem, perquè si hi havia algun... Perquè sempre n'ha hagut, t'agradava que fes bona olor. Mm. Si un noi feia bona olor i anava polit, te trobaves a gust, encara que no fos guapo ni res. Però si hi havia algun que d'allò, ah, ja ha arribat aquell... Ah, tothom fugia d'una persona que feia amb pudor de suor. Fugies.
Que ara avui n'hi ha, de gent que fa pudor de suor.
Sí, i tant. Sí. I desodorant?
Desodorant no se'n gastava.
No.
I a casa meva es pot dir que també no en gastem massa.
El tulipán negro, nena.
Tulipán negro.
Ui, però això, sí, però, si parlem però, de més endavant, sí. Però de quan nosaltres, jo era joveneta, no.
I no hi havia remeis, Quimeta? Algun remei, dels teus?
Mira, jo en sé
mira, el bicarbonat.
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 Bicarbonat, eh?
Bicarbonat.
I tu quin remei tenies?
Polvos talco.
Polvo, per no suar.
Però llavors no feies...
I no, eh?
I no feies gens de dolor, eh? No
polvos, gens antiguamente se usaba mucho el polvo talco, sí, y ahora sí, está casi sí. Prohibido.
¿Pero por sí, qué?
Por esto, supongo, por eso, porque cierra poros y...
Té algún component?
Sí, un component que no és bo.
Sí, el cul dels nens petits, jo no n'he posat mai, però abans es posava.
Sí, sí, però té algun component que es veu que no és bo per la salut.
Sí. Ah, asseca molt.
Sí.
Seca,
feia aquella olor, feia una olor molt especial, bona, sí. Molt bona.
Sí. Jo el tinc pels gorros de la piscina.
És veritat?
Sí.
Quan d'allò, perquè no s'enganxin i així, els hi poso el popo talco i no se fan malbé, no se t'enganxen.
Clar.
I llavors quan te'ls poses no fan tan mal.
Sí, va.
Perquè a vegades et poses el gorro de la piscina. Sense polvos talco, sembla que t'arrenquis tot el cabell.
Ah, sí, això, sí, sí.
Els guants
que...
també, els guants.
I escolteu-me, i els vostres marits o nòvios d'aquella època, com us agradaven? Com us agradaven els nois? Bigotet, no duien bigotet, anaven afaitats, barba, alts, baixos...
El meu portava bigoti.
Sí?
Sí. No us ho vaig dir que s'assemblava a Roflin.
Sí, és veritat. I ara el porta?
No.
Ara ja serà tret.
Amb el temps li vaig fer treure, perquè se'l descuidava i jo deia, per portar el bigoti a mitges, val més que te'l treguis.
Se n'afaitava un tros, només.
O se'l deixava torçat.
La vista falla.
Això, clar. Al final se'l va treure i ja no se l'ha posat més. Ja està, s'acabó.
I com els nois com es anaven amb bigot, amb barba? Els nois amb barba no, eh?
La meva època no.
Barba no.
Però sí que és cert que cap als anys 60-70 es van tornar a portar les barbes i ara molt.
Hace
molt. Poco hubo una época que iban todos, parecían todos... con aquella barba recta, sí. Así una miqueta, no sé.
Sí, i ara es torna a portar molt la barba. Sí. Bueno, de fet,
hi han
perruqueries d'home que s'han especialitzat en tallar barbes i pentinar barbes. Sí. Bueno, i al Mercadona aquí al costat hi ha un xampú especial per les barbes dels homes, que l'altre dia ho vaig veure. Sí. Vull dir que s'ha posat
de
moda.
Que està bien, que se cuiden també.
Claro.
Clar, hi ha mainada jove que volen ser més grans i la barba, aquesta mica de barba cuidada, els sembla que els hi fa més grans.
Més grans, sí. Bueno, ara està.
Voldran ser més joves
i s'afaitaran. Mira.
Però l'edat que jo tenia el nòvio, diguem, no la cara ben afeitada,
ni bigoti,
anava, el meu, per lo menos, no. I no.
En mi època, jo recuerdo, en mi època que no... Los jóvenes se iban. Llevaban unos suéter todo arrapados cortos. Llevaban el pantalón con la parte esta de aquí toda ajustada.
Sí, sí.
Y entonces a partir de ahí empezaba el pantalón a ponerse ancho y eran acampanados.
Acampanada.
Y en el bolsillo de atrás llevaban el peine. Se iban peinando. Sí. Era tremendo, que una imagen.
¿Y el pelo cómo?
El pelo, no me recuerdo, pues debía ser un poco... Empezabas en
largo,
largo, estaban todos los días pentinándose. Sí, sí, es...
También son presumidos, se ponen cremas y cosas.
En la época aquella se llevaba toda la zona genital muy
apretada,
y se comentaba que no era tampoco
bueno. Que no era bueno, sí.
No era bueno.
I cutafulls també en feien servir, eh?
Bueno, estas eran leyendas urbanas, eh? Soy un mitjó.
Perdón, yo ahí no me fijaba, porque era muy
joven. No, yo tampoco.
Pero simplemente el canon de hombre era eso. Jerseys de molt estret, curt.
Sí.
Y luego a partir de ahí el pantalón...
Muy ceñido, muy ceñido.
Muy ceñido hasta la rodilla. De la rodilla para abajo... Llevan unas campanas.
Sí. I una cosa molt curiosa és, no? També com en l'evolució del temps, i els grups, sobretot això amb joves, més amb joves, que s'han anat diversificant. Als anys 40, 50, doncs hi havia com un únic estàndard, o com a molt dos. Clar, a mesura que va passant el temps, els joves es poden identificar amb molts grups diferents. Hi ha els punkies, els heavies, els pijos... Bueno, han anat sortint, i diferents estètiques. I ara, actualment, bueno, els hipsters ja... moltes estètiques amb què ells es poden, els que ells es poden identificar. M'estan dient, parem, posem la següent cançó,
vale.
Que és la del grup que es diu Aqua Barbie Girl, que va d'una noia, bueno, que sembla una Barbie, no?, que molt operada. Vale. Vinga.
Hiya, Barbie.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world.
Me.
¿Cómo crees tú que ha de ser una colonia de hombre?
Pues enérgica, varonil.
¿Por qué?
Porque a nosotras los hombres nos gustan así.
Colonia Barón Dandy, la colonia que usan los hombres. Nuevo desodorante Fa. Para vivir una larga aventura, para sentir en su cuerpo el excitante frescor de los limones salvajes del Caribe. Nuevo desodorante Fa. Frescor salvaje para todo el día.
Hablando de Barón Dandy, yo recuerdo...
La colonia de los hombres.
¡Este olor! ¡Qué olor más horripilante!
El Barón Dandy.
Al dematí, ahí anar-hi a treballar, i un senyor que portava a 2 quilòmetres con una peste.
Pues igual era el marido de
no, Barón Dandy,
porque se lo ponía solamente el sábado por la tarde.
Vale.
O sea, no.
Aquest senyor tosiendo y con aquesta olor, recuerdo.
No, pero era bueno, te gustan los olores, son muy
particulares,
¿eh? Ay, a quien gusta una.
Yo no me recordaba de que tú habías dicho de
no,
tu
no,
marido.
No, no, está lo mismo. Eso no tiene nada que ver, hija. No, si empezamos a coger. Eso no tiene nada que ver. Pero las olores sí que...
Son personales.
Sí, muy personales. Hay quien dice, esta colonia, mira, que i te la pones...
I els senyors, quan s'afaitaven, es posaven com una lucció després. Com es deia la...
També massatge.
Floyd. Jo me'n recordo. També tenia un olor molt especial, eh?
Esa sí que era fuerte.
Sí, un olor molt especial.
Jo el meu home es posava aquesta d'això, la Floyd, i el Baró Dandy.
Junt. Llavors era allò.
No. Era color...
Busco a un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja atrás de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombre Jax. Un aroma muy peligroso.
Jax. Mira, precisament amb aquest anunci era aquell d'aquella noia que es baixava la cremallera. D'on està Jax? I eren
uns anuncis
que es muntava la moto.
Però aquest sí que ja és de cap aquí.
És una mica més cap aquí. I una cosa, vull preguntar, i minifaldes? Quan veu, us en veu dur de minifaldes?
Jo no, mai.
Tu mai, eh?
Jo sí.
Jo sí.
Jo sí, jo també.
Tu també. I tu no?
Minifalda, aviam.
Per sobre genoll.
Una mica més de sobre genoll, però prou, eh?
Sí.
No tant. Ara podem posar els shorts més curts que la minifalda que duia llavors.
Que duies en aquella època. I shorts us n'heu posat?
Sí,
tampoc.
També.
Sí, també, eh?
Jo ara sí, que duc shorts, sí, a l'estiu. I sí, quan vaig a vacances, sí.
I biquini?
Si vas a la muntanya, mai, sí, però sí. Si no, no.
A la muntanya, el biquini?
No,
el xor. El biquini, la quineta. I biquini us aneu posant?
Banyador. Jo tinc una foto que estem la meva germana i una amigueta i porto banyador. Que tinc...
Allà jo està. També sempre he dit banyador.
I era fet de piqué, de roba de piqué, fixa't tu. Mm. Ah, és veritat. Allà abans no tenies, tothom no tenia banyador. Aquest està fet, doncs, casolà, no? Mm. El va fer casolà. Però si anaves a la platja, llogaven banyadors. Tu dones compte.
Sí, llogaven banyadors.
Sí, senyora, llogaven banyadors. I ara penso, quin fàstic i te'l posar.
Sí, clar, més aquí se'l havia posat abans. És com qui va patinar i lloguen patins. Bueno, anaves a la platja i llogaven banyadors.
Encara sembla que els patins, però banyador...
Sí, sí. I llavors ja me vaig fer aquesta de roba, de piqué, blanc, perquè no volia. I llavors, al poc temps va sortir aquells que eren tots arrugats de goma.
Sí. I quan te'ls posaves es donaven.
Això mateix.
Després es tornaven a...
Sí, eren xulos.
Sí, jo m'hi he tingut un. Era
semblava
un
plissat.
Sí.
Semblava com quedava, si fos plissat.
Sí. I llavors doncs, ja me vaig comprar un d'aquests i ja està.
Perquè vosaltres recordeu l'època en què va començar a sorgir el biquini, la gent anava en biquini...
Sí. Bueno, això ja era jo, ja, de biquini.
Era els anys 60, no, això?
Ja no, jo. Més cap... En... Bueno, sí, 60-70. Ja, però no, senyores molt adelantades eren, eh?
Sí, eren senyores adelantades, eh?
Adelantades, sí.
Mira, jo me'n recordo perquè el biquini el van portar, bueno, els americans, però sí. Després aquí, més que americans, com que jo vivia a Calella, per aquell d'això, sí. Nosaltres teníem un merendero a la platja.
Sí.
I llavors, a finals dels 50, 59, 58, 59, 60, ja et veies a totes les alemanes que venien amb el seu biquini. N'hi havia poques que venien amb banyador. Totes venien amb el seu biquini. I no veies els homes, uns ulls, mare meva.
I ara sí, que s'ho treuen.
Clar, i tant.
Ara que es treuen los de dalt.
Clar. Está pasando, está pasando esto de moda. Tu ara vas a la playa y no encuentras tanto...
No?
No.
Una mica no. Més enllà de l'aposto que nosaltres teníem el merendero, ja no sé si encara hi és, un trosset de platja nudista.
Sí.
Pues no veies allà.
No veies allà
lo que se ve, no?
Els homes, semblava que no havien vist mai una dona despullada. Mare,
bueno, ni és homes
que no
tampoc, eh?
Pues que un moment, no n'havien vist gaires de dones despullades, eh?
Aquella època els aquella homes època... anaven embalats.
És veritat, és veritat.
Embalats amb qualsevol cosa.
Sí, sí, sí.
És que me'n recordo de coses que em fan riure.
Va, explica'ns-les.
No, més val que no, perquè, vale. Esclar, no.
Son dos rombos.
La imagen de la mujer de aquella época también llevaba como las cejas súper finas, incluso sí, pintadas.
Sí, sí, yo, no, sí, también, sí. Yo nunca. Yo
no,
yo
no. Pero recuerda la imagen sí, pero... de una gran...
Bueno, las pestañas arrisadas en aquella eina, ¿eh?
Sí,
ara també, sí. Ara no.
El rímel, no? El rímel.
No, hi ha una eina,
un aparato.
Un aparato.
Sí, que lo feia cap amunt.
Ara es posen les pestanyes postisses.
Però ara torna això, eh? Sí, ara ha tornat
amb
això,
amb aquella,
eh?
Cosa així.
Com una, sí, com una pinça que sí, et doblegava la pestanya amunt.
Però
i
ara,
la...
ara moltes dones porten sí, les pestanyes
postisses. Sí, sí, cert, eh?
Jo això ho veia a la meva mare, com s'ho feia.
Ho veies com s'ho feia?
O bé, se les arrissava?
No, se les arrissava així. I això de fer-se les ondes tenia com una cosa així llarga, una pinza, i se la posava al foc de llenya,
sí,
i quan estaven calentes en tenia un parell o tres. Sí,
com un...
S'anava
rissant, que
anava caragolant el
cabell. Com uns esmolls.
Sí,
uns esmolls,
però finets ja, d'això.
Sí. I li quedaven com arrinxolats.
Sí, no, li quedaven molt mal, com unes ondes maquíssimes li quedaven.
Ondes i uns tirabuixons.
I uns tirabuixons. Hi ha les criatures petites, a les nenes, amb això els hi feien uns tirabossons preciosos.
I a quina edat vosaltres us veu començar a posar sabates de taló o mitges? És a dir, aquell moment de passar de nena a noia, quina...
Entre 16 i 17 anys.
Sí. 16 i 17, sí.
Mitges i talons, 15 anys,
i 16, junt. Sí.
Mitges i talons anava junt. I us en recordeu del primer dia que us en veu posar?
Sí.
Jo no.
Sí, més és aquesta edat. I tu posaves pel diumenge.
No sé què dir.
T'ho posaves el diumenge. I el primer dia fa il·lusió?
És que no donarà temps, no sé si donarà temps d'explicar.
Explica-ho, ràpid, va.
Se'n recordeu de la pel·lícula Sabrina?
Sí.
Bueno, doncs llavors van sortir unes sabates que deien Sabrines.
Sí.
I eren planes completament. I hi havia un llacet. Però bueno, aquell dia vam anar, les meves amigues, la Carmen i la Teresa, i jo vam anar a una exposició a Barcelona, allà a la plaça Espanya. Sí. Que es feien exposicions. Però bueno, quan ja venien cap aquí, van pujar al metro, allò era una marabunta de gent. Brum! Es van empènyer cap a dintre, coi, i vaig perdre la sabata, i la sabata em va anar a parar sota les vies,
Oh.
Em va anar a parar, però em vaig quedar així, i així no em vaig poder moure fins que vam arribar a... no me recordo ara quina estació, a Marina. I jo, que m'he quedat sense sabata, vam baixar a Marina, i llavors hi havia unes cabines que havien uns senyors que feien de vigilant.
Sí.
I vaig anar cap allà i dic, ai, mira usted, que jo he perdut el zapato i a la tarda tengo que ir a bailar. Era una Sabrina. Pues, i em va dir, però mira, dice, esto está muy difícil porque ahora hay mucho personal y no se puede bajar. L'home va telefonar a l'altra parada i li van dir que sí, que estava la sabata però que no podien baixar. Diu, hasta almenys les 4 de la tarda no podrem un home baixar, tirar-se baix i agafar la sabata. I així va ser. Però bueno, vam tindre que anar, vaig tornar i aquell senyor em va deixar unes espardenyes d'ell, me'n recordo.
Sí.
I eren netes, blanques, d'aquelles d'espart, amb vetes, d'aquelles que es lliguen, em va deixar unes espardenyes. Me'n vaig anar a casa meva amb les espardenyes. I a la tarda, allà a les 5 de la tarda o així, vaig arribar allà i ja tenia la sabata.
Mira, era neta encara, perquè en tants metres que hi van passar pel damunt...
No, no, la sabata va quedar
sota les vies.
No,
però vull dir,
Seguiríem, però ja ens hauríem d'acomiadar. Rosa.
I bé, tot això ha sigut avui. Us volem recordar que comença una nova edició del taller Una gran història, que començarà després de Setmana Santa. Us podeu inscriure a serveis socials fins la setmana vinent. I ja sabeu, tornem dintre de 15 dies, amb més històries, anècdotes i rialles. Gràcies a la Rosita, la Quimeta, la Cèlia, la Dolors, la Mari Carme, la Conxita, jo mateixa la Rosa. Gràcies també al Toni Miralles, que una vegada més ha fet possible el programa. A tot l'equip de Ripollet Ràdio, a la Regidoria de Patrimoni i Memòria Històrica, a la Regidoria de Serveis Socials i a la de Comunicació. Bon cap de setmana i que sigueu feliços!
Molt bé, y acabamos con la canción Gracias a la vida, que habla, que lo cantan dos mujeres para mí muy importantes en el mundo de la canción, Joan Baez y la Mercedes Sosa.
Molt bé, adéu.
Adéu, adéu. Adéu. Adéu.
Mercedes Sosa!
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
La 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 la, canta la 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 la. Que forman